Fons, amb Carme Reverte.
Les 11 i 10 minuts del matí, ja sabeu que els divendres tenim l'equip de tertulians disposats a parlar de futbol i del que faci falta. Avui hem fet un canvi a la banqueta, han tornat els titulars, hem deixat dos més a la banqueta. Recuperem el Josep Maria Planas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Manel Delgado, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Per cert, que la setmana passada vam donar l'oportunitat a Munir.
Ah, sí, jo vaig sentir, bueno, el programa va estar molt bé, eh? Cap problema.
Sí, sí.
Això de tenir un equip complet, és a dir, que tens els titulars i tens una bona banqueta,
i tant, i tant.
Només s'ho pot permetre el Barça i Cugat.cat.
Exacte. Molt bé.
Bé, doncs, hem de parlar de la Copa del Rei per dos motius. Un, ja se sap qui jugarà la final davant contra el Barça, i després el maleït tema de l'estadi que acollirà aquesta final.
Això cada any passa igual. Vull dir, jo
l'any
passat ja vaig escriure que només hi ha una solució, sempre que els equips estiguin d'acord. Un any a camp del Barça, un any a camp del Madrid, i punt. I s'ha acabat. Són els estadis amb més aforo, amb més bones comunicacions, amb bona gespa, i està. Vull dir, ara, com aquí l'equip que és dueño del camp pot dir que sí que no, doncs llavors ja hi som igual, vull dir. Però crec que és un tema també de la federació, de dir, escolti'm, el que vulgui jugar al campionat ha d'estar d'acord en que a la final es jugarà en aquest camp o en aquest camp. Si no firmen això, no juguen al campionat. I s'ha acabat.
Bueno, és el model UEFA, no?
Sí, exacte.
Cada any hi ha una final que,
però
que
a
més es promociona justament a la ciutat, sí, i durant tot l'any s'està fent allò de dir la final de la Champions aquest any serà pues, a París o a Berlín o a Barcelona o allà on sigui. I després, independentment de qui arribi, pues, es juguen allà.
Exacte.
I estaria bé, no? És una gran festa. I el que sap greu és que amb una festa així pues, no es pugui fer en un camp on hi hagi més aforament.
Exacte.
Això és el que sap greu, no? Però per lo de més també és normal que si... A veure, l'amo del camp, pues, si no vol que es faci, pues, escolta...
I més en el cas del Barça i el Madrid.
Clar, que amb aquest enconament que hi ha, pues, és normal. I després una altra tercera via seria que hi hagués un finalodromo. És un lloc on es faci unes finals,
sí,
habitualment.
Podria ser, per exemple, la Cartuja.
És que aquí a la Cartuja tenim
la Peineta,
a l'estadi olímpic de Montjuïc,
sí,
que són instal·lacions esportives espectaculars que no es fan servir
per res.
Llavors, bueno, igual que tenim aeroports que estan sense avions, digue-li Castelló, Ciudad Real o Alguaire, pues, pues podríem fer una economia d'aprofitament, igual que fem les famílies, no? A vegades sobren macarrons i no els llencem pas,
els
fan servir per un altre dia, no?
Sí, sí.
Pues bueno, en canvi, amb això del futbol es veu que no, aquestes teories no funcionen.
No hi ha manera.
És veritat que quan més aforament, millor, perquè esclar, no és el mateix que hi vagin 20.000 de cada equip que hi vagin
40.000
de cada equip, com va passar la temporada passada, que pràcticament tots els socis del Bilbao podien vindre a veure
el partit,
entens?
Home, jo crec que, a part de la polèmica que generarà amb el tema del lloc de la final, és una final molt atractiva,
sí,
amb dos equips que volen jugar a futbol i que segurament serà una gran festa. Veurem com resulta la polèmica
de
l'himne?
Sí, dels símbols, no? De l'himne, perquè clar, fins ara hi havia hagut dos finals consecutives, sí, amb perfils, diguem-ne,
similars,
i ara hi haurà un enfrontament. I això han d'estar preparats per viure-ho i també per reflexionar sobre el cas, no? És a dir, no crec que hi hagi, sincerament, no hi ha cap valor afegit en el fet d'entrar en aquestes dinàmiques, no?
Això, aquest partit, ara ho poso així per sobre, però no m'estranyaria que si hi ha la xiulada, cosa que és possible,
normal, sí,
per l'altre costat hi hagi aplausos sevillanos.
I el Palmeo, no?
Sí, Palmeo. No seria d'estrellar, per exemple. Però, bueno, jo,
mira, mentre hi hagi llibertat d'expressió sense ofendre ningú, cadascú es pot manifestar, entenc jo, com li sembli. sense faltar el respecte a ningú. El que passa és que, clar, entrem a la discussió de...
Entra ja la qüestió política, llavors seria més difícil.
Clar. Això és la...
Què és una falta de respecte per tu, que segurament no és el mateix que per mi, o pel veí, o per l'altre?
Sí, no. No, jo el que soc defensor, evidentment, de la llibertat d'expressió, que ens ha costat molt a tots com a societat. Han hagut molts anys foscos que no es permetia cap mena de manifestació pública de cap pensament polític. Llavors això, per una democràcia jove, és lògic que encara hi hagi aquest tipus de manifestació una mica per reivindicar un espai públic que ha de ser de tothom. El que passa és que jo som més partidari de pensar que totes les coses tenen el seu àmbit propi, i en el futbol o en l'esport aquest tema polític l'haurien de deixar de banda, crec. Honestament ho penso, perquè els mateixos jugadors dels equips n'hi ha que pensen A i n'hi ha que pensen Z, no? I llavors per un serà molt divertit, que és de Duriz, que s'ho va passar pipa mentre es xiulava l'himne sí. d'Espanya, i potser hi ha jugadors del seu propi equip que això ho vivien com una agressió, no? Llavors, per evitar això, en l'àmbit del futbol, o de l'esport en general, jo crec que seria bastant assenyat deixar a banda el tema polític. Perquè, a més, vivim en un moment, gràcies a Déu i gràcies a l'esforç de molta gent que s'ha deixat la vida i la presó, han pagat presó per poder tenir llibertats públiques, on ho podem manifestar tranquil·lament. Digue-li partits polítics, digue-li manifestacions de tota mena que es poden fer. Llavors, no entenc per què... sí que ho entenc, és un lloc de... diguem-ne, de parador, no? I té una repercussió brutal. Però crec que seria bastant intel·ligent passar aquesta pantalla ja, no? I el dia que hi ha una final, doncs dir, escolti, hi ha una final, no sé si és convenient que hi hagi d'haver un himne.
I el que passa és que aquest
no crec que hi hagi d'haver un himne en si mateix, però senzillament
clar, però
són
llavors
dos equips que arriben a la final i la disputen i ja està.
No hauria de ser una Copa del Rei.
Exacte. No hauria de ser una Copa... És que en realitat la Copa del Rei, com a tal, històricament no era. Era no. Copa d'Espanya.
Copa d'Espanya,
bueno,
sí.
A tota Europa no existeix punto. La paraula Copa del Rei. A Inglaterra no és la Copa del Rei, a Bèlgica no és la Copa del Rei, a Dinamarca no és la Copa del Rei.
Home, doncs mira, només amb aquest matís, que només fos la Copa, segurament sí. Ja aquest matís polític...
Rei, només és a Espanya.
Aquest mateix polític, doncs, segurament es podria llimar, no?
Sí, i seria, jo crec que seria interessant, perquè és que, a més, és el partit més maco de tota la temporada.
Sí, perquè les dues aficions el viuen molt intensament.
El veure en directe, un camp dividit al 50% de gent, que, a més, té una dinàmica pròpia, inclús el joc és diferent. Ahir vam veure un Celta-Sevilla... Sí. Que
molt
no tenia
copa,
res a veure,
molt,
clar,
de copa, eh?
Molt de copa, que no tenia res a veure amb el que van jugar diumenge.
Mm. Perquè s'ho jugaven tot. O sigui, el Celta havia de remuntar 4 gols.
Imagina't, no? I en canvi, fixa't, amb aquesta voluntat de remuntada i tal, pues es genera un ambient que és fantàstic, no? I en una final de copa és meravellós, també. Sí. Llavors, el barrejar una cosa amb l'altra, sincerament, jo crec, soc partidari de que no es fes. Ara, també, de la mateixa manera i amb la mateixa contundència, la gent té dret a expressar-se com vulgui, no? I això ens ho han guanyat a base de molts sacrificis, tots,
Sí, i precisament estem ara en una època en què tornem a perdre alguns d'aquests drets assolits.
Sí, sí.
Què anava a dir? Futbolísticament, la Copa, ja heu comentat que serà un partit atractiu, ara caldrà veure com arriben uns i altres, perquè estem parlant de finals de maig.
3 mesos.
No, finals de maig.
De maig.
22 de maig. Sí.
Març, abril i maig, 3 mesos.
Uh-huh.
Bueno, 21 o 22, depèn.
21 o 22. Bueno, depèn. Si és el diumenge, és 22. Si és dissabte,
volíem fer el 21, aquest dissabte, però depenent de si el Sevilla jugués la final de l'Europa League, que seria 3 dies abans, llavors ho tindrien que fer el 22.
Tindrien que canviar.
Que va sonar el 28, si Déu vol, jugar a la final de la Champions.
Exacte. Llavors...
Però futbolísticament, un únic partit, una final com aquesta, entre Barça i Sevilla, és potent.
És molt potent i és molt difícil de pronosticar. El Sevilla no és un equip fàcil en finals i té l'experiència en moltes finals últimament. El Sevilla, en els últims...
13 en 10 anys.
Això, que en els últims 10 anys ha estat a moltes finals. L'entrenador, Nairo Numeri, és un tio que sap de què va la història. El que passa que té una estadística amb el Barcelona molt depriment, no? Però que realment, jo, a veure, en condicions normals, el Barcelona és favorit. Però com estaran els jugadors a 6 dies de poder jugar una eventual final de la Champions? Com estarà l'equip? Hauran lesions? Hauran sancions?
Clar, ara, molt, ara mateix és massa aviat. Dia.
I després, que en una final intervenen molts factors. Un moment determinat que el porter contrair s'ergeixi com un mur infranqueable. Els postes, l'actuació orbital, un fallo d'un defensa. És que no, sí. És molt difícil. Sí, però que serà un gran partit i bonic partit de veure, sí.
Sí, segur. No, i a més el Sevilla és un equip que competeix molt bé.
Sí,
és un, deixa jugar. És un equip que si alguna cosa l'ha portat als èxits que té darrerament és que és un equip que en finals...
És atrevit.
És un equip que difícilment és difícil de superar i bueno, que competeix molt bé, té un joc aeri molt potent, cosa que l'ha fet valdre contra el Celta, sí. Amb aquesta darrera eliminatòria. I a més té jugadors de molt bon nivell, llavors és un rival respectable. De tota manera, si el Barça està amb una, jo diria que inclús un 80% del nivell que està actualment, és clar favorit, perquè té una contundència extraordinària, i perquè a més darrerament encara està més sòlid en les bandes, perquè tant la banda dreta ara amb Arda Turan i Aleix com a banda esquerra em sembla un equip super equilibrat, completíssim, i amb una figura també en el centre del camp com és el Sergi Busquets, que està fent una grandíssima temporada.
Li falta segons, o sigui, li falta banqueta bona, perquè és clar, sí. Tu analitzes qui tens a la banqueta, home, avui en dia pues, ja tenim el Durant i el Luis Vidal, però a part d'aquests dos, si tens el Sergi Roberto, bueno, ha millorat, però encara li falta en defensa. En defensa la que falla Mascherano i el Piqué, agafem-s'hi tots.
El debat del central jo crec que, sí. Tu, que encara durarà.
No, no, durarà fins que no durarà. Fitxin un o dos centrals joves amb potència i amb contundència. No, o sigui, no violents, però contundents, sí. Ah. Abans, un jugador, quan entrava a l'àrea del Barcelona, així, sabia que darrere hi havia jugadors que manaven. Calleu, que aquí estic jo.
Ara saps què no. Passa? Que la dificultat que té el Barça és trobar un central que tingui unes prestacions adequades a la proposta que fa. És un equip que va molt amb la pilota, que la té molt, que treballa molt, que té molta possessió en camp contrari.
Juguen molt a
necessito, la pilota. Clar, necessito un central que sigui molt ràpid. Sí. En cas de Puyol. Puyol era això, sí. No? A més de ser molt intel·ligent, que llegia molt bé, és que era molt ràpid i
en moment...
salvava moltes pilotes. En aquest moment, pues, ara hi ha Mascherano, que està en punt, sí, de forma, però, bueno. Que ja s'està anunciant que ell vol acabar la seva carrera a Argentina, sí. I probablement acabi a River. I després...
El Bartra no és un jugador fiable. Fiable. No qui? Perquè no sigui bo tècnicament, sinó perquè no té contundència.
No, qui?
Bartra. És que jo Bartra no l'hem vist.
És Estrepito i Valdemoro.
Sí, però
bueno, ha desaparegut perquè sí. Semblava que va tenir...
És que li falta, per mi, li falta, sempre dic, velocitat i contundència.
Sí, la jugada aquella de Bale a, bueno, la final de València,
va molt, eh?
Jo crec que l'ha penalitzat molt. Però no em sembla mal central. De fet, està inclús comptant per la selecció absoluta.
Sí, però,
vull dir que...
però aquí tens la selecció absoluta. Sí.
Pues és això, que en trobar centrals d'avui en dia és difícil.
Però que després poses a Vermell, poses a Matier... I fins, mira Déu, a mi no em garantien una seguretat de treure la pilota i de contundència de cara a l'àrea. O sigui, més que contundència, aquella por, entre cometes, que tenien els delanters de dir, tipo Pepe o Sergio Ramos, m'entens? Sí. Per dir dos. Sí, que tu no és el mateix jugar contra el Sergio Ramos i el Pepe que contra Vermaelen i el Matí, eh? Això està claríssim.
No es mateix.
Us sembla que repassem la jornada de Lliga, la jornada 24, amb tres partits, podríem dir, que destacats. Dissabte, és a dir, demà a les 4, el Real Madrid rep l'Atlètic de Bilbao. un bon rival, allò, per veure si realment sí. aquest Madrid de Zidane ha evolucionat, ha millorat, està en el camí o què? Perquè ara, de moment, encara no s'han trobat gaire cosa. Després tenim el València-Espanyol, un partit amb 3 punts en joc que són importantíssims tant per l'un com per l'altre, i sobretot a les banquetes, pels seus dos responsables, que estan a la corda fluixa. I, per últim, diumenge, 8:45, tenim el Barça-Celta, que m'imagino que el Celta vindrà una mica ja de baixada, no? Després de l'eliminació a la Copa.
Ahir vam fer un esforç enorme, perquè a més el camp estava en males condicions,
sí, per, molt.
O en bones condicions, per el que estava plovent, sí. Però vam fer un esforç brutal i probablement això es penalitzarà. Home, l'Atleti o el Real Madrid-Atleti de Bilbao és un clàssic, és un partit molt interessant per definició, on els locals han de demostrar que l'efecte de Zidane existeix, perquè jo he vist un millor Real Madrid a casa, amb menys pressió del voltant, on els jugadors han sortit molt forts i han fet unes primeres parts espectaculars, segones ja més d'especular, però és que fora he vist un Madrid molt similar al que havia vist fins ara, tant a Camp del Betis, amb una mica de millora en quant al joc, com especialment l'altre dia al Camp de la Granada, on bueno, es va resoldre per un golaç del Modric, però en realitat no va haver situacions de perill a l'àrea de la Granada, no? A mi aquest Madrid encara en genera bastantes dubtes.
Jo el partit que realment tinc ganes de veure és el València-Espanyol. No perquè no m'agradin els altres dos partits.
T'agrada patir, no?
No, m'agrada veure com solucionen els dos equips la mancança que tenen de fer gol i de la pressió que tenen a sobre en aquest moment. O sigui, és el clàssic partit que dius, és com una final.
Sí.
És com una final. És una final per la banqueta, és el que deies tu, pels jugadors, per l'economia del club, o sigui, en aquest moment serà un partit, per mi és una final.
Jo tinc el que passa és que en aquesta final no hi ha ni pròrroga ni penals.
Sí, no, a més,
en
no
aquesta...
és per la qualitat. A més, és que un empat no favoreix a cap dels dos.
Bueno, clar, i fa una pinta d'empat a zero?
Segurament serà
no,
que hi haurà.
Amb aquesta premissa que dius tu,
però
un empat a zero sembla el més.
Els dos equips favoreix. Per tant, els dos han d'anar amb la intenció de guanyar. A part d'aquest partit, doncs, indubablement el Madrid-Bilbao és un partit sempre interessant. El Bilbao està sempre, en aquest moment està molt ben posicionat en el camp, té jugadors amb força, i si el Madrid no té la sort o el sapiguer marcar ràpidament, el Bilbao se li pujarà a les barbes.
No, segurament.
I el Barça-Celta, doncs, en condicions normals que tenim en aquest moment, no havent jugat durant la setmana cap partit, dic els titulars, pues ha de ser clarament favorable.
A més, és que fa setmanes el Nolito està lesionat.
Bueno, sí. Això és un tema que jo tinc pendent.
Però jo és que, o sigui, ja m'he perdut en aquest capítol. Quan hi va haver el moment àlgid de les negociacions, que ja apuntaven gairebé tots, que estava pràcticament fet, que Nolito venia al Barça, després, l'endemà, s'acaba ja...
Jo tinc una pregunta al respecte.
Desfent el possible fitxatge. A partir d'aquí, Nolito desapareix.
Jo tinc una pregunta molt ferma a fer, crec. Nolito podria haver sigut un cas Vermaelen? Si hagués hagut fumat a Blanca el fitxatge, el Barcelona l'hagués fitxat estant lesionat? Hauria passat també, perquè ara porta 15 partits amb el... Sí, des del mitjà de desembre, el 14 de desembre, sense jugar.
Ah.
Però el Barcelona l'hagués fitxat? Els metges haguessin donat a l'okay de fitxar-lo? No ens haguessin trobat amb un altre cas Vermaelen? O és que està
no, és que no sé
sancionat, entre cometes,
quina lesió té? És que no sé exactament quina lesió té.
No, però és que és curiós perquè ha quedat tot com una mica...
De lligaments? No lligaments. Dels isquiotibials.
Isquiotibials.
Sí.
Bueno.
Però és que porta 8 setmanes, prop de 9 setmanes.
Mm.
Quan havien dit 4 setmanes, a l'Arsenal, que també estava...
Interessat.
Tampoc s'ha sabut res. Jo la meva pregunta és... El Barcelona l'havés fitxat a primers de gener, estan lesionat?
No ho sé.
Com diria Luis Enrique, aquesta pregunta és pel Barça, no sí, sí. És per nosaltres. No
a mi aquesta pregunta per l'aficionat queda del núvol. Sí. I m'agradaria saber exactament.
Home, jo crec
que algú et dona aquesta explicació.
Si no,
tema, eh?
Si no hi ha un acord ja tancat i que no és públic entre les parts perquè s'incorpori a finals de temporada,
bueno, però
que no podria ser.
Però el que no pot ser és que no estigui jugant, eh?
Ja, home, però és que si està lesionat no pot jugar. Però si no és aquesta el tema, doncs és probable que tot depengui, el futur de Nolito depengui de com acabi la temporada del Barça.
Sí, indubtablement.
Perquè sabem tots que les urgències a l'hora de fitxar, reforçar, revisar i repensar planters és justament quan no es guanya. Sí. Si es guanya, no tens aquesta pressió, al contrari, vas molt més reforçat a l'hora d'anar a negociar amb qui sigui, no? Tu tens un planter que és guanyador de tot.
El fitxatge de Nolito no depèn si guanya o no guanya. El fitxatge de Nolito dependrà de les oportunitats que tingui de fitxar altres jugadors al mercat d'estiu, que per un valor superior al de Nolito no tindrà 30 anys pràcticament.
Bueno, és que hi ha vegades que el perfil del jugador que es necessita fitxar no és fàcil, eh?
Ja,
perquè, tu estàs fitxant un jugador que d'entrada sap que no serà titular.
Això és molt important. És, o sigui, això, la ja... mentalitat del jugador, però tampoc també té un problema per mi el Nolito, que només el volem per una posició determinada en el camp. Ah. I això crec que si es fitxa un jugador així tindria que ser més versàtil. Perquè què vols jugar? Només quan no jugui Neymar? Malament.
Josep Maria, em va perfecte. Acabes de citar un dels noms d'actualitat.
De moda.
Neymar, li estan posant tants esquers al davant que jo no sé si es podrà resistir. No ell, sinó el seu pare.
Mira.
Que és el representant.
Jo et diré una cosa, i sempre dic el mateix. Si el jugador se'n vol anar, se n'anirà. El que passa que aquí a la Barcelona, si se'n vol anar, té 190 milions de clàusula, més IVA. Si a la Barcelona li arriba una oferta de 190 milions més IVA i el jugador se'n vol anar, se'n va. Si arriba una oferta de 190 milions més IVA i el jugador se'n vol anar, no se'n va. Per tant, disfrutem el jugador i no ens preocupem, perquè ofertes en vindran. És el jugador que ha de dir, me'n vull anar. I si se'n vol anar, doncs moltes gràcies, per si ho ve, 190 milions d'euros cap aquí, i no hi pots fer res.
Hi ha altra cosa.
Sí, no, el que passa és que en els últims dies, a veure, que és normal que els clubs, els grans i els que tenen possibilitats, tinguin aspiracions de fer-se amb el jugador. El que passa és que els últims dies han sortit tots a Manchester, els dos, el City i el United.
És normal.
El Paris Saint-Germain, avui sortia una altra informació que també té interès, el Real Madrid.
No, el Real Madrid no hi anirà, el Neymar no hi anirà.
De tota manera...
El Neymar, si se'n va fora d'Espanya. Però vull dir que arriben ofertes, és normal. En el seu moment va ser Messi, vindrà Busquets. Que Busquets li fan una oferta, la clàusula que són 175 milions. Però si paguen 175 milions i el Busquets se'n vol anar, se n'anirà benvingut seguint els 175 milions, que bonus en podem fer d'ells. No, a mi no em preocupa
Jo de tota manera crec que és en coherència amb el que es va dir quan es va incorporar. Neymar va venir al Barça cobrant molt menys del que hauria cobrat en altres puestos perquè era molt del Barça i era molt, sentia molt els colors i estava encantadíssim de venir.
La projecció que té aquí no tindrà matri.
Vale, pues, llavors hem d'estar tranquils. Sí. Igual que sabem ara que ja no eren 57, que eren més, probablement també descobrirem que d'amor pels colors res, al final són professionals.
Si no cal descobrir res.
Són professionals i...
Sí. Mira.
I el que diu el Josep Maria, si ve un altre club i diu, miri, sap què? Que ens emportem el jugador per el que marca la clàusula de rescissió. Aquí tens diners. I el jugador, en comptes de donar-li 15 que està cobrant, li donem 30, doncs, escolta...
I se'n vol anar, se'n va.
I a més de tota aquesta història, d'aquesta operació el representant s'emporta el 10%, pues tothom content, eh? Vull dir, i no es pot fer res, tampoc no té sentit rasgar-se les vestidures. No. Mentrestant, el jugador a dia d'avui està rendint amb un nivell boníssim.
Està fent... que diguessis, home, és que degut a aquests rumors el seu rendiment ha baixat. No, al contrari.
No.
Ell endavant, perquè també
l'interessa. No, és un tio feliç i que...
Sí, no, i a més és amic de Messi i de Suárez, per tant, saps allò que dius, lo normal hagués estat que hagués hagut algun conflicte, algun rifirrafe. No hi ha hagut res, zero. Des que està al Barça, al contrari, s'ha comportat... diguem-ne que a nivell intern molt bé, per tant, res a dir, si s'ha d'anar, doncs s'anirà. Sí. Si no, doncs continuarà tenint el Barça la davantera letal de la història.
De totes maneres, sí que és cert que el Barcelona, si no l'ha renovat, és perquè en aquest moment no pot fer-ho. Està pactat amb el jugador, s'ha pactat amb el seu pare, una renovació el dia 1 de juliol, que és quan podrà fer-ho. Però ara no ho pot fer-ho. Està pactat, com a Busquets també està pactat. A partir d'aquí...
Sí, però Busquets, de moment, va deixant anar en aquestes entrevistes i en aquestes declaracions.
És normal.
Home, però si ho tens pactat, no tens necessitat de crear això?
És que es parli de mi encara que sigui malament. Per què? Perquè això dona motius de que el seu nom, de cara als seus patrocinadors, sigui bo, perquè surta fotografies amb el Nike, amb el
Pocky. M'agradaria molt, és molt, que ja haguéssim passat l'estiu i saber quin serà el planter que dirigirà Pep Guardiola al Manchester City, perquè estan sortint una quantitat de noms que dius, bueno, que si realment fan el 50% del que s'està dient, tindrà un mega equip de 2.000 milions. Així com t'ho dic, perquè és que és el millor de cada casa. Vull dir, estan parlant de jugadors que són absolutament...
Fes un repàs, que jo ara no els tinc tot.
Home, no, des dels que estan jugant al PSG, aquest a l'Italia, aquest Berratti, estan parlant de Sergi Busquets, estan parlant del porter del Manchester United, del David Egea... Estan parlant de la meitat del Bayern Múnich, perquè com que s'ha entrenat...
El Thiago també...
El Thiago Alcántara...
El Boateng, em penso que també parlava.
Bale va sortir com a nom. Sí. És que Bale ha de tornar a Anglaterra, perquè i quin millor lloc que el Manchester City.
Però Bale no el veig jo. No,
bueno, no, és que no el veus perquè no juga, entre altres coses.
Sí, no el veus perquè no juga. Però ara no, s'està parlant d'una mega plantilla, però de molt cuidado, i a més dirigida per un grandíssim entrenador. Llavors el Manchester City, m'agradaria saber què és el que tindrà.
També tinc ganes de veure què farà el Mourinho en el Manchester United.
Home, de moment pas que en té, em sembla.
Perquè hi haurà bufetades, entre els dos, amb el sentit de fitxatges.
Això és el circ.
Sí, sí.
Ja ho sabem.
Però jo encantat que Mourinho es quedi a Anglaterra, Encantadíssim de la vida. Perquè és un, aquí a Espanya era un problema ja ètic i no sé.
Home, qui la va fer grossa?
La manera d'actuar d'aquest home a mi no m'agrada. Vull dir, pot ser molt bon entrenador, no ho dubto, però la seva moral, la seva ètica professional, a mi personalment no m'agrada. Això no vol dir que no sigui un bon entrenador. Però que es quedi al Manchester United, escolta'm, perfecte.
Sí. Home, jo crec que això que ha passat aquest any amb Mourinho, que l'han acomiadat, d'alguna manera l'han humanitzat, no? Perquè semblava que estigués per sobre...
Com si fos un déu.
Sí, com si fos per sobre del bé i del mal. O el fet de que hagi passat això que ha passat amb l'entrenador del València, també ens dona una dimensió... Jo crec que ha estat una bona notícia, el que malauradament em sap greu per ell, perquè no el conec personalment i no, a mi no m'ha fet res, però em sembla molt bé que aquests grans jugadors, que han sigut grans jugadors, que automàticament arriben a dirigir equips de primer nivell, doncs de tant en tant passin coses així, que es vegin que no tots seran Guardiola. Sí. No tots tenen el nivell de performance professional com per dirigir equips que s'estan jugant les garrofes realment a un nivell professional. Llavors, el món dels entrenadors, jo sempre dic que no som els importants. Al final, els importants són els jugadors.
Equips petits,
Clar, hi ha jugadors, si tu tens més talent a disposició, tindràs més opcions de poder... I la gran notícia realment del món del futbol actualment es diu líder de la Premier.
El
Leicester City, que és un equip que, per entendre'n, seria aquí l'Almeria, és el líder, i l'altre dia li va guanyar 0-3 al camp del Manchester City.
Sí, sí, sí.
0-3. Ara estan a 6 punts. Estaven a 3, ells primers i el Manchester segon. Sí. Ara estan a 6. I van guanyar 0-3. Un equip que aquí tindria un nivell, se'ns exagerarà, d'un Granada o d'un Almeria.
Sí, perquè va pujar...
O sigui, com un segona, pràcticament.
Un segona. I està... Qual demostra la complexitat d'aquest negoci. De, el que demostra és la dificultat que té qualsevol èxit esportiu en el nivell del futbol professional. Per això és, és important que pensem que aquí estem molt ben acostumats, veient el Barça que guanya sempre, però que guanyar costa molt, i costa molt, moltíssim, però a qualsevol equip. Perquè 11 equips, 11 tios ben organitzats amb un cap de futbol que corren tots, que és el cas del Leicester, li guanya qualsevol. I qualsevol és Manchester City, és Chelsea, és Manchester United, és Liverpool, és equips que tenen molt més pressupost, amb jugadors molt més contrastats. El cas de Leicester és paradigmàtic. El millor jugador de Leicester costa 430.000 lliures esterlines. L'altre dia hi havia al camp un jugador del Manchester City que havia costat 43 milions de lliures esterlines, o sigui, un 1000% més. I, en canvi, van guanyar 0-3. Uh-huh. Uh-huh. I el futbol, si ens agrada tant, és precisament per això, perquè jo no en jugaria la hipoteca de casa meva
amb
que sigui guanyador un o altre, perquè no ho sé.
No, està clar. Molt bé, senyors, doncs ho deixarem aquí. Continuarem parlant d'aquest circ, que moltes vegades hem referit aquí al Sant Cugat a Fons. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Gràcies,
Carme. Fins divendres que ve.
Moltes gràcies. Adéu-siau.